El suplement, amb Roger Escapa.
Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
Molt bon dia.
3, 2, 1, seganya!
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Joan Anton Català, què tal? Com estàs?
Molt bé, Roger.
Com va la vida?
Súper.
Això és La Terra es Plana. Cada diumenge, a l'hora que surt el sol, mirem cap al cel, mirem cap a la Terra, parlem de ciència i ho fem amb un home que en sap un pou també d'història. Avui viatgem 10.000 anys enrere, fins al Neolític, quan la població masculina va patir, atenció, un sotrac. Per cada 17 dones que es van reproduir, només ho va fer un home. Què va passar? Com va afectar això la diversitat humana? Avui a La Terra es Plana, el misteri del cromosoma Y. Avui parlem de genètica, Joan Anton.
Sí, home, saps que és un tema que em fascina i que l'hem anat introduint, Ja fa un parell de temporades que anem parlant.
Evolució, cromosomes i, per tant, genètica.
Exacte, i ja veuràs que és un tema tremendo, perquè, mira, dins de la nostra genètica hi ha moltes qüestions que podem derivar, no?, de l'estudi de la genètica. Per exemple, quins van ser els nostres ancestres. Però qui ho diria, i avui ho veurem, que també de l'estudi de l'ADN, de la nostra genètica, podem deduir trets culturals de com vivien les nostres societats i en el Neolític, que és el que avui parlarem. Aquest sotrac del cromosoma I que deies a l'entradeta ens permetrà entendre coses de com vivien els nostres avantpassats en el Neolític. Clar, però quan un vol estudiar la genètica humana i se'n va a l'ADN, l'ADN és molt, molt, molt complicat, però a més el teu ADN, igual que el meu i de qualsevol, és una barreja entre l'ADN matern i patern. Quan dic barreja, és directament barreja, no és suma, és barreja. Uns trossets d'aquí, uns trossets d'allà, del pare i de la mare. De manera que cada individu som únics, absolutament únics. És molt difícil tirar enrere, pujar, no?, per l'arbre genètic, per deduir a partir només de l'ADN quins van ser les nostres arrels, els nostres ancestres, els nostres llinatges. Però, mira, hi ha dos elements especials amb el nostre, en les nostres cèl·lules. Un és l'ADN de les mitocòndries, que n'hem parlat algun cop. Mm. Les mitocòndries, que són les fàbriques d'energia de les cèl·lules, tenen ADN propi. És un ADN molt petit comparat amb l'ADN que hi ha al nucli de les cèl·lules. Només es transmeten per via materna. Només, exclusivament. De manera que, si tu estudies l'ADN de les teves mitocòndries, això ve de la teva mare, i ve de la teva àvia materna, i té de la teva besàvia materna. De manera que pots pujar l'arbre només per via materna. Aquí no hi ha hagut barreja. No hi ha hagut barreja amb els pares, amb els avis, amb els homes. No hi ha hagut barreja. I això, per exemple, és tremendament potent i li vam dedicar un capítol a l'anomenada Eva mitocondrial, que és una dona de la qual provenim genèticament tots els humans, totes les poblacions d'humans que som ara vius a la Terra, provenim d'una dona que va viure segurament a Àfrica fa uns 150.000 anys. I això ho hem pogut deduir per aquest estudi de l'ADN mitocondrial. Recordem, però, faig un parèntesi, que això no vol dir que fos l'única dona que vivia. N'hi va haver d'altres que vivien, però totes van donar descendència que d'alguna manera no ha sobreviscut, per les raons que sigui. I avui, tots els humans, xulíssim això, Roger, tots els humans, clar, de la Terra provenim d'aquesta única dona. Mm. Però hi ha un altre element molt bonic a la genètica, que és el cromosoma I. El cromosoma I només es transmet per via paterna. Només per via paterna. És la parella número 23 dels cromosomes que tenim, que és la sexual, que és XX, amb la gent que és genèticament dona, i XY amb la gent que és genèticament home. Aquest cromosoma I, el que dona la part genètica home, només es transmet per via paterna, de manera que podem fer igual que hem fet amb l'ADN mitocondrial. Podem estudiar aquest cromosoma I i a partir del cromosoma I intentar pujar genèticament el nostre arbre d'ancestres per veure qui eren els nostres avantpassats masculins, saps? I aquesta és una gran eina que tenim.
Clar, sabem també que aquest ADN està plegat de mutacions que amb els anys s'han anat acumulant.
Sí.
I, per tant, fins aquí hem arribat nosaltres.
Clar, i les mutacions hem parlat molts cops, però tornem a dir-ho perquè avui és especialment important pel programa, per l'episodi aquest, que és que les mutacions són canvis, recordem, atzarosos que pateix el nostre ADN, provocats per agents externs, alguns, la radiació ultraviolada, el fum del tabac, molt important, altres elements químics, perdó, substàncies químiques que ens provoquen alteracions al nostre ADN i també alteracions que es provoquen de manera natural per errors de còpia de les nostres cèl·lules. En un cos humà es fa un bilió de còpies cada dia de l'ADN de totes les cèl·lules. Això genera errors, perquè recordem que l'ADN humà és ni més ni menys que una cadena de 3.500 milions de fragments. I aquí hi ha petits errors, la major part dels quals en aquesta còpia corregeixen de manera natural, això és espectacular, les nostres cèl·lules, però de tant en tant hi ha errors que s'escapen, no? O errors que s'han acumulat per agents mutàgens exteriors. I això, amb el pas del temps, es va acumulant. És més, amb el pas de les generacions, i ara veurem perquè això és molt important, es van acumulant aquests errors petits, aquestes mutacions petites.
Mm. I a través d'aquestes seqüències genètiques és com trobem els nostres avantpassats.
I aquí va. Estudiant les mutacions que hi ha i comparant les cadenes d'ADN, per exemple, en aquest cas del cromosoma I, comparant, podem trobar llinatges a la Terra, podem trobar com grans famílies, no?, que compartim determinades mutacions. Però no només això, sinó els genetistes s'han inventat una cosa que és tremendament espectacular, que és el rellotge genètic, que és que si tu pots més o menys aixecar el dit, d'una manera, no aixecant el dit, sinó d'una manera intel·ligent, no?, i saber a quin ritme es produeixen les mutacions, si tu mires quantes mutacions hi ha en un determinat cromosoma, això et serveix com un rellotge. Pots saber més o menys quant temps fa que es van començar a acumular aquestes mutacions en aquell gen d'aquell cromosoma. I d'alguna manera et permet estimar això, temps. Tirar enrere, però no només tirar enrere, sinó situar els teus ancestres en una mena de cronograma de temps. I això és el que s'ha fet amb el cromosoma I.
Què va passar quan els científics van començar a estudiar la diversitat del cromosoma Y?
Una sorpresa. Això va ser una sorpresa, perquè, mira, van agafar, això fa anys, que fa bastants anys, van agafar mostres del cromosoma Y de diferents parts de la població mundial i, amb sorpresa, van descobrir que hi havia molt poca diversitat, vol dir que s'assemblaven molt els cromosomes, saps? Molt poca diversitat comparat amb altres cromosomes, o amb l'X de les dones, o l'X també dels homes, recordem que els homes, genèticament homes, tenim XY, doncs era molt poc divers, era com molt avorridot, comparat amb els altres cromosomes, no? Havia passat alguna cosa, i per tant, tot apuntava a que hi havia pocs descendents genètics masculins diferents, com si tots provenissin més o menys dels mateixos ancestres, no? A diferència, doncs, de les dones. I utilitzant aquest concepte que hem explicat abans del rellotge genètic, de poder derivar a partir de les mutacions quant de temps ha passat tot això, es va veure que la població masculina va patir un sotrac reproductiu fa més o menys uns 10.000 anys, tot i que aquesta xifra varia en funció del lloc del món, eh? No és exactament 10.000 anys. I resulta que aprox, a tots els llocs del món on es va patir el sotrac, s'ha vist que coincideix amb l'arribada del neolític. I això és, ara explicarem, l'arribada del neolític va significar un canvi cultural a les nostres societats, a la manera com vivíem. I això ha quedat, d'alguna manera, enregistrat, canvis profunds que han quedat enregistrats al cromosoma I. Clar, la primera sospita és, bueno, va passar alguna cosa amb la població masculina, no sé, que fes que fos menys fèrtil, que no hem trobat res que els genetistes diguin, mira, ja a la població masculina li va passar, que sé, unes mutacions especials que van fer que fossin menys fèrtils que les dones, res de tot això. Però s'ha vist que, per terme promig, per cada home que va deixar descendència, 17 dones en van deixar. I això és el que ha provocat la poca diversitat que tenim els homes al cromosoma I. Aquesta xifra de 1 a 17 és aproximadament i varia.
Però igualment és molt sorprenent.
És molt sorprenent, i va sorprendre, i varia en funció del lloc del món. I, lògicament, et dic, s'han postulat diverses hipòtesis per intentar explicar aquest fet, no?
Una d'elles potser és la fertilitat, la fecunditat.
Clar, però dius, vale, alguna cosa va passar que fes que els homes fossin menys fèrtils, però res, no tenim cap registre d'això, ans al contrari. I, a més, si això hagués passat, segurament aquestes condicions externes també haguessin afectat a les dones. No hi ha raó per pensar que només haguessin afectat als homes. I després dius, bueno, una altra possibilitat, diríem, una altra possible cosa és que el cromosoma I hagi acumulat mutacions a un ritme diferent i ens estiguem equivocant amb el rellotge genètic. Val, pot ser, però el que només ens estaríem equivocant és en el moment en què ha passat això, amb el rellotge genètic, però no en el fet que ha passat. No en el fet que la població humana fa uns 10.000 anys aprox va patir un sotrac genètic important i on, en principi, no hi trobem raons directament genètiques.
Clar, de tenir en compte que en aquella època van passar de ser nòmades a ser sedentaris i a viure en poblats.
I aquesta és la gran cosa.
Aquí ve la cosa.
És xulíssim, perquè tu mira, a la nostra genètica tenim el retrat de les societats antigues. Clar, varen passar de ser, ara ho deies, recol·lectors i caçadors a ser nòmades, societats que construïen poblats i que vivien en els poblats, varen inventar l'agricultura, i això va ser un canvi tremendo, sense tomb enrere, perquè les poblacions van començar a créixer. Ens va canviar l'estil de vida, ens van fer, doncs això, sedentaris en poblats. I, per tant, pots pensar, val, ja tenim una raó, això afavoria la reproducció endogàmica, pobles que reproduïen entre ells i que estaven desconnectats, geogràficament desconnectats, d'altres pobles o altres ciutats. Però això sol no és suficient, perquè això també hauria afectat a la fertilitat o a la reproducció de les dones, no? A la diversitat genètica de les dones, i només va afectar als homes. Però, clar, ara veiem, comencem a veure tendències, comencem a veure coses culturals. Per exemple, si mirem les nostres societats actuals, veiem que existeix en moltes cultures la tendència de que quan s'emparellen homes i dones, són les dones les que es traslladen a casa del marit o dels sogres. Si això també va passar al Neolític, o majoritàriament també va passar al Neolític, va afavorir que les dones sí que canviessin de poblats, anessin d'un poblat a un altre i, per tant, transferissin la seva genètica i mesclessin la seva genètica, en canvi els homes majoritàriament no. I això el que podria haver provocat és aquest aïllament del cromosoma Y masculí en poblats, que a més si desapareixien aquells poblats per alguna raó, la genètica es carregava tot un llinatge complet d'aquell cromosoma Y, mentre que les dones es movien entre poblats i, per tant, podien diversificar el seu cromosoma X. Això, aquest fet, és el que se li anomena patrilocalitat. Patrilocalitat. Els homes romanyen al seu poble o a la seva casa, diguem, i són les dones les que es mouen cap allà.
I és possible que al Neolític també s'establissin els primers fonaments del patriarcat?
I aquesta és l'altra gran cosa. Perquè, mira, va venir l'agricultura, van venir assentaments permanents, va aparèixer el comerç, va aparèixer la posició de béns, per tant, rics i pobres, van començar a aparèixer les diferències de les nostres civilitzacions amb el Neolític, i potser les poblacions van començar a estar dominades per clans poderosos, amb alguns masculins, personatges masculins dominant de vegades per força, no? Violentament aquestes societats, i això devia també afectar la reproducció, no? A la població masculina. Potser no tots els homes tenien accés a la reproducció. Sí, les dones, però no els homes, no? I només els clans dominants, els clans rics, els que tenien, doncs, mitjans per fer-ho, accedien a la capacitat de reproduir-se. I tot això encara va reduir més, per tant, el nombre d'homes, no de la població masculina, sinó la població masculina que genèticament es reproduïa i traspassava els seus gens als següents. És aquest 1 a 17, no vol dir que hi hagués un home per cada 17 dones, no estem dient això, sinó que la descendència, per cada un home que va tenir descendència, que va reproduir-se i traspassar els seus gens, ho van fer 17 dones.
I una altra de les hipòtesis, segurament, que podria explicar aquest misteri són els episodis de violència entre els poblats, no?, que s'anaven assentant i també, per tant, barallant.
Exacte, i això, novament, podia provocar desaparició completa de poblats sencers, de famílies genètiques senceres, bam, esborrades, directe, s'ha acabat. I això afectaria també a la diversitat del cromosoma. Però aquí cura, perquè s'han fet molts estudis d'això i sí que és cert que el nostre passat, la violència, i actual també, la violència forma part, no?, dels humans i de la nostra història, però hi ha dubtes entre els científics, hi ha dubtes que aquesta sigui una explicació potent per donar lloc en aquesta poca diversitat genètica del cromosoma Y. Per què? Perquè també hauria d'haver afectat a dones, tot i que no potser tant, no?, perquè les dones, novament, a lo millor les poblacions femenines eren capturades i portades a altres poblats. Però no hi ha res amb el registre fòssil, res, que faci pensar que el nostre passat fos tan violent com perquè la violència fos la raó principal d'aquesta poca diversitat del cromosoma Y.
Què va passar a Irlanda del Nord? Perquè és un cas encara més extraordinari.
Clar, és un dels casos més paradigmàtics de tot això que estem explicant avui. Mira, quan els genetistes van analitzar el cromosoma Y de la població masculina del nord d'Irlanda, van descobrir que una proporció extraordinàriament alta d'homes actuals compartien pràcticament el mateix cromosoma Y. Pràcticament el mateix, eren com còpies, no? És a dir, que descendien tots d'un mateix llinatge masculí, tots. Les estimacions indiquen que aquest origen va passar aproximadament fa uns 1.500 anys només. És com si tota la població d'Irlanda del Nord masculina prové d'uns ancestres pocs comuns que van viure fa 1.500 anys. I en aquell context històric, quan els historiadors ho han estudiat, Irlanda estava estructurada justament en societats clarament patriarcals organitzades per clans. I el resultat va ser això, que pocs homes van tenir molts descendents. No és que hi hagués pocs homes, no. Que pocs homes van tenir l'accés a la reproducció. I aquest és potser el cas més paradigmàtic actual que podem veure de tot això que ara estem explicant.
Déu-n'hi-do avui, quina fascinació amb totes aquestes històries i aquest viatge tan històric. Per tancar, les conseqüències que té aquesta baixa diversitat genètica del cromosoma Y, quines han estat?
Bueno, no ho sabem encara. De fet, el cromosoma Y encara s'està recuperant. Quan això passa, genèticament parlant, es triga mil·lennis a tornar a recuperar, si és que es recupera, la diversitat genètica d'un cromosoma, en aquest cas de l'I. Per tant, seguim els homes sotmesos en aquesta baixa diversitat del cromosoma I. No se sap això on pot conduir. Hi ha científics que deixen volar, anava a dir la imaginació, no és la imaginació perquè són científics, no? I estudien i tenen dades, però hipòtesi, fan volar hipòtesi i vés a saber si algun dia el cromosoma I pot desaparèixer i els seus gens poden migrar a altres cromosomes més interessants com l'X. No sé si això t'explica moltes coses sobre els homes i les dones, que simples que som els homes de vegades, no? Recordem, però, que la diversitat genètica d'un home no només és el cromosoma I, Avui hem parlat del cromosoma I, però la diversitat en general genètica, tenim 23 parells de cromosomes. Els altres estan perfectament diversificats.
Joan Anton Català, una mica més savis, marxem avui. Gràcies, una abraçada.
Igualment.
Ara tornem.